Anem a Pyeongchang. Aquesta persona que saludaré ara va ser la mà dreta de Joan Antoni Samaranch, que és la persona que el va portar a Lausana. Després va ser la mà dreta del següent president del Comitè Olímpic Internacional, Jacques Roche, i ara també ho és del president del Comitè Olímpic Internacional actual, que es diu Thomas Bach. I ell és el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional. Pere Miró, què tal? Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi. Bon dia des de Pyeongchang, que aquí és la tarda. Aquí són les 5 de la tarda. Una mica passades.
Com va per Corea del Sud, Pere? Com van aquests Jocs Olímpics d'hivern?
Bueno, els Jocs van molt bé. Si parlem de l'organització, jo diria que és una organització quasi perfecta. Si parlem del temps, fa molt fred. Fa molt fred i, evidentment, em podeu dir que els Jocs d'hivern és això, és fred. Però aquí em fa molt, la veritat. I per un català, encara que sigui de Manresa, que allà em fa una miqueta, pues, aleshores fa molt de fred. I, a més, amb força vent, fins i tot hem tingut vent fort quasi cada dia, el que augmenta de forma considerable aquesta sensació de fred i, a més, dificulta una mica les competicions. Però bé, jo diria que els Jocs s'estan desenvolupant molt bé fins ara.
Aquests Jocs Olímpics d'hivern passaran a la història, entre altres coses, però una molt, molt, molt políticament molt imponent, que és l'acostament entre les dues Corees, que semblava impossible, i crec que en aquestes complicadíssimes gestions diplomàtiques, perquè ho hem de posar en superlatiu, complicadíssimes, en Pere Miró hi ha tingut molt a veure. Des de quan hi esteu treballant?
Bueno, primer de tot dir que hi he tingut que veure, però és una cosa d'equip, realment. És un treball d'equip important, que ha ajudat el que he pogut el president, en Thomas Bach, que ha sigut realment l'artífex d'això. I si parlem d'una mica més de detalls, pues, això ja des de fa 4 anys. Mira, quan es van acabar els Jocs de Sochi, ja immediatament vam començar a treballar per als Jocs de Pyeongchang i la situació de la participació de Corea del Nord ja va estar sobre la taula. Corea del Nord participa habitualment als Jocs d'hivern, als d'estiu sempre, i els d'hivern normalment ho fa, i ja preveiem que hi podia haver dificultats de caire polític, evidentment, per la seva participació a Corea del Sud. I des d'aquell moment vam començar a treballar. O sigui que fa 4 anys vàrem establir un pla concret d'entrada d'ajuda als esportistes, perquè, evidentment, si no hi ha esportistes, doncs no hi ha participació, no fem coses artificials, tampoc. I aleshores vam estar treballant amb ells, amb els coreans del nord, per lograr, a través d'un pla d'ajuda, que els seus esportistes o classifiquessin per als Jocs, o si no, que tinguessin un molt alt nivell per poder ser convidats almenys als Jocs. I a partir d'aquí hem anat treballant, i llavors, esclar, aquest treball de 4 anys ha estat sempre, podríem dir, influenciat d'una manera molt gran per la situació política, a la qual no podem ser aliens. La situació política ha influït en cada moment en aquesta operació de recolzament esportiu que hem fet, i al final hem tingut la sort de cara. Tot això sempre compta el factor sort, i la situació política que era i és molt complicada. En l'últim mes, podríem dir, si no s'ha distingut almenys els actors fonamentals d'això, estem parlant de Corea del Nord, de Corea del Sud, estem parlant dels Estats Units, tots han arribat a un cert punt d'acord que realment els Jocs Olímpics han de servir de plataforma, que és per el que és l'esport. L'esport pot unir la gent, però l'esport no pot resoldre els problemes del món. Però l'esport és una plataforma única per ajudar a resoldre'ls. I sembla ser que això ho ha entès una mica tothom, i aquest ha sigut el punt de sort que hem tingut per lograr aquesta operació, que fins a l'últim moment, sincerament, ha estat penjada d'un fil.
Qui va donar el primer sí, el nord o el sud?
A veure, el sí de la participació, podríem dir que nosaltres, perquè aquí hi ha dos factors diferents. La pura participació ja dels nord-coreans estava en dubte. Evidentment, Corea del Nord, Corea del Sud són dos països que no cal que expliqui que les relacions generals no són pas de lo més satisfactori per mi. Per tant, pues, hi ha el dubte de la participació en si de Corea del Nord a una competició olímpica a Corea del Sud. Això era el primer punt. Però hi havia un segon punt que ha sigut aquesta, a més, molt més enllà de les perspectives inicials, de la marxa conjunta, dels dos equips. Aleshores, si parlem de que Corea del Nord vagi als Jocs a Corea del Sud, amb això nosaltres érem optimistes durant aquests 4 anys, repeteixo, amb vaivens, però optimistes. Al final hi va haver una reunió fa tan sols 3 setmanes a Suïssa. En aquesta reunió va participar-hi Corea del Nord, a participar-hi a Corea del Sur, vam participar-hi nosaltres com a FIO, que vam facilitar la reunió, i en aquesta reunió a Lausanne fa 3 setmanes va quedar ben clar que sí veníem, però a més que hi havia quelcom a fer conjuntament. I jo voldria assenyalar que hi ha hagut 3 coses aquí molt, molt significatives. Potser la més visible és fer aquesta marxa conjunta dels 2 equips que van sortir junts, si ho recordeu, al final de la desfilada dels atletes, de la cerimònia inaugural, van sortir els 2 equips, Corea del Nord, Corea del Sud, junts, al darrere d'una bandera, que és la bandera que en diuen de la reunificació amb la península de Corea com a fons. Però hi ha una segona cosa que potser ha cridat menys l'atenció, però molt important, que és que el penúltim relleu de la torxa, abans que s'encengués la flama olímpica a l'estadi, el penúltim relleu, si us recordeu, van pujar 2 esportistes junts, que portaven la torxa, els 2 junts, i era un de Corea del Nord i un de Corea del Sud. I això realment és un altre acte simbòlic molt important. Van encendre, van ser els penúltims, amb arribar a dalt al paveter, i encendre aquesta flama que significa doncs, tots aquests ideals que abans comentàvem de pau, d'amistat, de tolerància. I un tercer factor, que és un cas únic a la història olímpica, únic, que realment hi ha un equip de hockey femení que està participant a les competicions, un equip de hockey, que està format per jugadores dels 2 països junts. I això la Federació Internacional de Hockey Gel ho ha permès precisament dins d'aquest esperit, malgrat que no està en cap de les normes que habituals. Per tant, 3 símbols molt importants del que realment podem intentar aconseguir.
El Pere Miró és un d'aquestes persones que estan negociant durant tot aquest temps amb els viatges també a Corea, a les 2 Corees, per poder cosir aquesta història. També hi ha hagut un altre conflicte, el conflicte amb Rússia pel programa de dopatge sistemàtic dels seus atletes. S'ha fet net a l'esport rus, Pere Miró?
Jo diria que si parlem de futur, s'ha intentat fer, s'ha fet tot el possible perquè el futur sigui net. O sigui, els russos s'ho han pres molt en sèrio i aleshores han adoptat tota una sèrie de mesures, començant per una nova llei de l'esport, una nova llei de la lluita contra el doping. Han arribat a criminalitzar, podríem dir, a nivell d'aquesta llei aplicada, doncs realment, podríem dir que podrà ser motiu d'una querella penal contra qualsevol persona que pugui haver sigut condemnada per doping o que trafiqui amb substàncies prohibides, etc. S'ho han pres molt en sèrio. Han netejat totes les persones que havien estat involucrades en aquest sistema que tu comentaves abans. Ells han fet, podríem dir, un treball, des del nostre punt de vista, molt sèrio per netejar la casa. I aquí, com saps, s'estan competint, evidentment, doncs, a nivell d'atletes individuals, sense bandera, sense nom oficial de Rússia, sense país, entre cometes, perquè realment és una mica la sanció que se'ls ha aplicat per tot el que havia passat. Però esperem aquí que la sanció es compleixi i que el futur sigui molt més brillant i esperançador.
Avui explicava en Pere Miró, als apunts de les 8, que Kosovo està tenint problemes per obtenir, per exemple, els visats que ha de concedir-los l'estat espanyol per poder competir als Jocs del Mediterrani a Tarragona, que es fan aquest pròxim estiu. No sé si el Pere Miró en té constància des del Comitè Olímpic Internacional.
Sí, en tenim constància perquè tant el Comitè Olímpic de Kosovo com l'organització que és, podríem dir, la que posseix els drets sobre els Jocs del Mediterrani, doncs els 2 ens han contactat per notificar-nos. O sigui, evidentment estem al corrent i és una situació que, si és certa, que espero que no ho sigui, és preocupant.
I què es pot fer?
Bueno, hi ha una situació, diria, molt, molt clara des del punt de vista de les normes, les regles, les lleis internacionals, o sigui, l'esport gaudeix d'una resolució de Nacions Unides de l'any 2014 en la qual pues, es reafirma l'autonomia de l'esport. I aquesta resolució de Nacions Unides que parla de l'autonomia de l'esport està firmada per tots els membres de Nacions Unides, incloent Espanya, i això ve a realment a respectar aquest caire particular de l'esport. Gràcies a aquesta resolució, mai, i repeteixo, mai últimament hem tingut problemes amb cap país del món que qualsevol comitè olímpic participi en qualsevol altre país, malgrat que els països no tinguin relacions diplomàtiques, malgrat que els països no acceptin l'un a l'altre com a país. Mai n'hem tingut darrerament. I et puc parlar de qualsevol tipus de situació, puc parlar de conflictes àrab-israelins, puc parlar de conflictes precisament de Kosovo, derivats, per exemple, si puc donar, per desordre, un exemple, això, Kosovo, per exemple, un dels estats que no reconeix Kosovo, que no reconeix com a país, parlo, com a país, és Rússia. No el reconeix. I aleshores, a Rússia hi va haver fa un any el campionat del món de judo, i els russos, malgrat no tenir ni relacions diplomàtiques amb Kosovo, ni reconèixer l'estat de Kosovo, van permetre, dins de l'esperit d'aquesta resolució de Nacions Unides, que els atletes de Kosovo participessin, però no solament això. Els van donar visas, van permetre que desfilessin amb el nom de Kosovo, amb la bandera de Kosovo, i per més anècdota, diré que un atleta de Kosovo va guanyar una de les competicions la medalla d'or. I el que pot fer l'esport, aquí una vegada més l'anècdota, és que tenim una imatge única d'Aksan, Aksan, ciutat russa, la bandera de Kosovo siguent aixecada per l'armada russa i l'himne de Kosovo siguent interpretat per la mateixa armada russa, quan els dos països no es reconeixen, o sigui, Rússia no reconeix Kosovo. Per tant, si això va passar a Rússia, realment, en una situació de, que, com la que he explicat, ja no dubto que l'estat espanyol serà capaç de fer el mateix dins del respecte que se li reconeix i que ell mateix diu de respecte a les lleis i a les constitucions.
Heu parlat amb el govern d'Espanya?
Sí. Quan hi ha hagut una carta que s'ha enviat via del director general del COI, ha enviat una carta al senyor Méndez de Vigo, que fins ara no s'ha respost, des de fa bastant temps, en la qual ja s'avisava d'aquesta situació.
Sí. Bé, estarem pendents, doncs, aviam si finalment hi ha alguna resposta o no. És a dir, no sé si ho fes, podria tenir represàlies o no?
Bueno, realment, nosaltres esperem que el que és no solament l'esperit olímpic, ja l'hem explicat abans, sinó les lleis internacionals, que reconeixen la sobirania de cada país, que cada país és totalment lliure, evidentment, de donar visas o no amb el que cregui oportú, amb les situacions que es donen, però que realment hi ha també, podríem dir, una llei internacional, que és la Carta Olímpica, reconeguda per pràcticament tothom, reafirmada per aquesta resolució de Nacions Unides, que esperem que respecti. Si no respecta, bueno, penso que hi ha exemples de com s'actua quan les coses no respecten.
Acabo amb una última pregunta que no té res a veure amb això. Pere Miró ha aconseguit, amb el seu equip, però Pere Miró ha aconseguit que les esportistes saudites, en contra del règim local de Saudí, pugui competir en una competició com són uns Jocs Olímpics. Ha aconseguit que atletes refugiats competeixin sota bandera olímpica. Ha aconseguit una cosa que era impensable, que és que Corea del Nord i Corea del Sud desfilin juntes i vagin juntes en uns Jocs Olímpics. Escolti, la solució entre les relacions entre, en aquests moments, Catalunya i Espanya, el Comitè Olímpic Internacional no pot fer de mitjancer?
Jordi, evidentment que, a veure, jo repetiria una frase del president del Comitè Olímpic Internacional, que penso que nosaltres vivim en un món polític al que no podem ser aliens. Podríem dir, el que digui que hi ha una organització que avui en dia és apolítica, jo penso que està totalment en fals. Ningú pot ser apolítica avui en dia. El que pot fer és políticament neutral. Llavors nosaltres, en aquest tipus de situacions, que n'hi ha altres en el món, i per un moment intentaré fer un esforç per extreure'm de la meva posició personal de català que sóc. Aleshores, pues, en situacions com aquestes en el món, nosaltres dins de la nostra neutralitat sempre, però no dins del nostre apoliticisme, que això és impossible, pues sempre farem el millor per ajudar si algú ens ho demana, està ben clar.
Ningú us ha demanat res, Pere?
No, fins aquest moment no.
D'acord.
Fins aquest moment no.
D'acord. Pere Miró, una vegada més, moltes gràcies, molta sort, i anava a dir bona tarda i tapa't, perquè efectivament a Pyeongchang fa molt de fred. Una abraçada molt forta i fins molt aviat.
Una abraçada i moltíssimes gràcies, i una, em permets que passi una salutació molt gran a tots els oients de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Pere Miró.